recuperació dels sexenis, la recuperació de la reducció de les dues hores lectives dels majors de 55 anys, hi ha l'equiparació salarial del professorat tècnic de l'FP, que està fent la mateixa feina que els seus companys i companyes de secundària i, per tant, ha de cobrar el mateix. I després hi ha una qüestió capdalt, que és l'estabilització de les persones interines, que estan sotmeses a processos d'estabilització, i això és una qüestió capdalt. Diguéssim, el que estàvem a punt d'assignar en el mes de juny. Un cop signat això tanca un cicle, i després, evidentment, que hem d'abordar moltes altres qüestions. Tenim l'escola inclusiva, que és un tema primordial, la temperatura a les aules, el calendari d'inici de curs, que avui comença el curs i rebem molts inputs dels centres educatius que no han tingut temps de preparar les classes, no han tingut temps, impossible, en dos dies, impossible. Hi ha gent que comença avui, gent que va començar ahir. Això és un despropòsit i, per tant, això s'ha de tornar a abordar. I decrets de plantilles, del català a l'escola, tenim moltes qüestions a treballar.
Deixi'm preguntar-li també quina diferència hi ha hagut o quina és la principal diferència, si n'hi ha, que han notat entre el conseller Cambray i la consellera Simó.
De moment cap, perquè jo us vull recordar que quan el Cambray va entrar com a conseller va mostrar la mateixa voluntat, les mateixes bones paraules en matèria de relacions amb la part sindical, ens va convocar tots també d'un en un. Vull dir que de moment no hem trobat cap diferència. El que ens va decebre més va ser no trobar aquesta voluntat de continuar les negociacions en el punt en què es van quedar, sinó que van quedar, diguéssim, aturades, bloquejades, i per nosaltres això va ser un retrocés que ha suposat que comencem amb aquest mal peu. Llavors, a partir d'aquí, doncs, veurem també com si totes aquestes bones paraules es materialitzen en fets, però de moment no hem trobat cap diferència nosaltres.
Ara ens ho deia també, senyora Segura, que l'arribada del curs escolar també comportarà que algunes escoles hauran d'impartir més classes en castellà. Quina valoració en fan des de l'USTEC?
Bé, això és un autèntic despropòsit. Per nosaltres és un atac flagrant a la llengua, però també és una discriminació i una desigualtat cap a l'alumnat d'aquests centres, perquè se'ls està limitant les seves oportunitats d'aprenentatge de les dues llengües per igual, perquè al final la immersió lingüística i la vehicularitat del català el que fan és cohesionar. És una eina de cohesió social, d'igualtat social, i assegurar l'aprenentatge de les llengües convivents a Catalunya en acabar l'escolaritat. Això el que farà és posar pals a les rodes, no? I provocar aquesta situació. Penseu que la llengua en perill és el català, no és el castellà en cap cas. Al contrari, el català va guanyant terreny, és la llengua que més s'utilitza, i ara el problema el tenim amb el català, que està perdent ús lingüístic, i si perd un ús lingüístic també perdrà, evidentment, pervivència aquí. La veritat és que tenim un greu problema i l'administració no l'està abordant com tocaria.
Com bé sap la senyora Segura i tots els oients, a aquesta hora hem passat tots un estiu on la calor ha apretat de valent, i està previst que els propers estius passi el mateix, allargant-se tot el mes de setembre, igual alguna setmana més. Veu suficient el pla de xoc per fer front a l'augment de les temperatures a l'aula? Ho dic perquè abans d'acabar el curs es va fer un enviament massiu d'aires acondicionats. No sé si aquesta ha estat la solució més efectiva.
No, és que aquest pla de xoc va anar a parar en alguns centres i sabem d'algun centre que ens van dir que allò no servia per res. Vull dir, els ventiladors l'únic que fan és moure l'aire calent, i aquests aires acondicionats es van instal·lar en un sol espai. Allà no es fa, en un sol espai no es fan totes les classes, no hi poden passar tots els alumnes. Per tant, el confort d'aquests centres continua sent asfixiant. Ahir mateix es veu com, un cas d'una docent amb una lipotímia de la calor que feia en el seu centre. Tu el que no pots fer és prendre una decisió d'avançar el curs escolar sabent les temperatures que tenim en els centres, que són infernals, i a més en tot el dia, perquè mira, l'any passat es va avançar, però almenys les tardes van ser en jornada contínua, o sigui, els dies van ser en jornada contínua, no sé, anava a les tardes. aquest any. Comencem abans, tot el dia, a més, amb aquestes calors que tornen a venir, que no s'aguanten. La veritat és que lamentem molt doncs, que no es tingui en compte que puguem estar en els centres educatius amb un cert benestar i que es posi en risc la nostra salut.
Per tenir totes les informacions sobre la taula, senyora Segura, no sé si sap o té a l'abast alguna dada més d'on va succeir aquest cas de lipodímia o de cop de calor, vaja, en una aula.
En un centre del Baix Llobregat, no vaig demanar, i també ens van passar fotos d'un centre que les aules estan més o menys decents, però tots els espais comuns estan en obres, però literalment, en obres. Literalment. I aquí sí que ara no et sabria... Mira, hauria de mirar el nom, però tenim fotos. Literalment, aquests centres estan en obres. Rebem moltes queixes. No s'ha pogut preparar l'inici de curs com toca. Les aules, els docents i el personal dels centres que hi treballa, les direccions, s'han hagut de quedar hores i hores aquests dies per poder endreçar una mica les aules o tenir-les una mica decents perquè hi puguin acollir l'alumnat. Això és un maltractament. Això és un maltractament. I nosaltres batallarem perquè es reconsideri aquesta data d'inici de curs.
Deixeu-me obrir també més qüestions, perquè, com sap, el passat dilluns la consellera Simó va anunciar que es permetrà començar el curs amb millor atenció als alumnes a través d'aquesta estabilització de la plantilla i la baixada de les ràtios. Com ho veu, això?
Però és que la veritat és que ens indigna que diguin això perquè en la majoria d'aules estan a 25, 30 alumnes, batxillerat 40, la baixada de ràtios ara és només a P3, P4 i no a tots els centres perquè sabem de casos que fins i tot doncs, estan a 24, no? Vull dir que no han limitat a 20 per falta doncs, de... perquè no volen desdoblar grups, no volen crear més oferta pública. La baixada de ràtios ha d'incrementar l'oferta pública i això no ho volen fer, no ho fan i per tant, doncs, una de dues o augmenten la ràtio d'aquell grup o envien l'alumnat a la concertada que també és una mica la intenció i després si hi ha més docents és perquè hi ha més demanda els docents bàsicament l'augment de docents bàsicament estan per donar resposta en algun cas a aquesta baixada de ràtios però també a l'augment de demanda de l'FP de matrícula de l'FP que ha suposat que s'hagi d'augmentar aquest professorat però en cap cas s'estan cobrint totes les necessitats de demanda en cap cas encara és suficient així que no poden dir que s'estan disminuint les ràtios perquè des de P5 fins a quart de l'ESO i fins a segon de batxillerat, les aules estan massificades. I ja no parlem de les aules de l'FP, que és, és un despropòsit.
Una altra de les novetats d'enguany és la figura del referent de coeducació, convivència i benestar emocional. No sé si creuen que aquesta figura pot ajudar l'alumnat, sigui com sigui. La consellera Simó també va anunciar que es formarà el professorat aquest proper mes d'octubre.
A veure, aquesta mesura, celebrem doncs, que finalment doncs, es prengui, s'hagi pensat no?, en aquesta qüestió i s'hagi fet una proposta. Veurem a veure, ara que hem de veure el recorregut, no volem ser ja crítics de bones a primeres, el que sí que demanem és que les persones que entomin aquest càrrec tinguin les hores suficients per poder-se'l preparar i que a més sigui remunerat com tocaria. Però veurem si realment això serveix per canviar una mica les inèrcies que hi ha en els centres per fer una educació més coeducadora i feminista. Ja valorarem d'aquí un temps com s'ha implementat, com està funcionant, etcètera, etcètera.
I finalment deixi'm fer-li dues darreres preguntes sobre aquesta vaga que ha començat avui. Suposo que és molt d'hora per preguntar-li, però vaja, jo em veig amb l'obligació de preguntar-li si tenen alguna idea del seguiment d'una vaga com la d'avui.
La veritat, no et podem dir. És el primer dia, un context d'inici de curs, també hem tingut tan poc temps de preparar-la. La veritat és que, home, jo sempre he dit, no seran com les vagues de fa 2 anys, que van ser molt massives, perquè som realistes, però, home, no tenim una bola màgica i, per tant, no sabem el suport que rebrem al darrere. Però per nosaltres Avui això no és l'important realment. Sabem que el personal en els centres està com està i, per tant, sortim a defensar-lo no? amb aquesta vaga, per nosaltres, amb un punt més simbòlic que res, i és un missatge també molt clar que nosaltres no desistirem en lluitar, en la lluita per la millora de l'educació d'aquest país.
Una vaga que podria durar fins quan?
No, de moment la vaga és convocada pel dia d'avui. Més endavant ja veurem si cal doncs, continuar mobilitzant-nos, quines accions doncs, emprendrem al llarg d'aquest curs, però evidentment tot anirà en funció de la política educativa que es vagi aplicant, no?
Senyora Yolanda Segura, portaveu de la USTEC, moltíssimes gràcies per entrar avui a la caravana i posar-ho tot sobre la taula. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
Doncs res, moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-me.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Vermell, roig.
Grana.
Carmesí.
Matros.
Naltros.
Natres.
Nosaltres.
Patata.
Pataca.
Creïlla.
Trunfo.
Record.
Homenatge.
Memòria.
Evocació.
Vent.
Rufagada.
Bufada.
Tort.
Una llengua, molts accents. Diada Nacional de Catalunya. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Ràdio Estel t'ofereix cada dia a les 6 de la tarda tota l'actualitat social i religiosa. És l'espai de referència sense distància per apropar-te a les notícies més importants amb els seus protagonistes. En 45 minuts, entrevistes i seccions dedicades a la caritat, l'economia en valors, el diàleg interreligiós, el món del treball i la pastoral de l'Església. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel. Sense distància, amb Ignasi Miranda. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Quinze minuts que passen de les 9 del matí, com us estàvem explicant, avui arrenca el curs 2023-2024, el primer en fer-ho el dia 6 de setembre. L'avançament del calendari d'inici de les classes va ser una mesura molt criticada per mestres i professors que van convocar diverses jornades de vaga per protestar contra l'impulsor d'aquest canvi, l'exconseller Josep González Cambray. Després del seu cessament, l'encarregada de tirar endavant aquest canvi és Anna Simó, que ostenta el càrrec des de mitjans de juny i també ho fa entre protestes, ja que avui també hi ha convocada una aturada per part dels sindicats educatius. Consellera Anna Simó, què tal? Molt bon dia. Gràcies per ser amb nosaltres avui a la caravana.
Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
Consellera, com veu que el curs comenci amb una nova vaga el primer dia de classe?
Doncs bé, jo vull dir, ni bé ni malament. Crec que el dret a vaga és un dret que ha costat molt de temps de tenir-lo i crec que cadascú l'ha d'exercir quan considera oportú. Per part meva, diàleg en tot moment, i en el moment en què disposi dels escenaris pressupostaris de l'any vinent, reprendrem la taula de negociació.
Ara ens ho deia, diàleg permanent, com bé sap, ahir, perquè hi era precisament, i era una de les protagonistes, ahir es va convocar als sindicats aquesta mesa sindical per explicar-los les inversions que farà el seu departament aquest curs. Dos dels sindicats, tant l'USTEC com la CGT, es van aixecar a la taula després de veure que no portaven la reversió d'aquestes retallades de la taula. Tot just abans de saludar-la, consellera, hem pogut saludar a Yolanda Segura, portaveu de l'USTEC. Li hem preguntat precisament per què es van aixecar de la taula i ha dit literalment que ells creien que era una desconsideració convocar una mesa sectorial per explicar les excel·lències del Departament d'Educació un dia abans de l'inici de l'escola.
És el seu punt de vista, que jo no comparteixo en absolut, però crec que és una qüestió de transparència i no era explicar les excel·lències, era explicar-los les magnituds d'inici de curs i obrir un debat amb ells, i els vaig dir, parlem-ne, digueu-me, parlem de dades, parlem del que vulgueu. En aquell moment, doncs, l'USTEC va dir que, bé, va expressar el que va creure oportú, jo anava a respondre, i van dir que no calia, es van aixecar i van marxar. Mm. Ja està, res a dir.
Sí, com sigui, consellera, tenia esperança que es pogués desconvocar ahir la vaga?
No era el meu objectiu. Mm-hmm. Aquest no era el meu objectiu, perquè jo no puc, és a dir, ja els vaig dir el mes de juliol que el calendari que em reclamaven, que era abans de començar el curs, tenir ja un acord per la reversió de les dues retallades i mitja que queden de les 14 que ells van plantejar, vaig dir que jo no, fins que no sapigués els escenaris pressupostaris, no podria posar-m'hi per raons evidents, o almenys jo ho entenc. He estat gestionant recursos públics també en el passat i sé com funciona això, i per tant jo no puc començar una negociació sense saber com acabarà, sense saber quins recursos tindré per l'any vinent. De manera que, en fi, això, jo no tenia, és a dir, jo l'objectiu de la mesa sectorial d'ahir era constituir-la, perquè s'havia de constituir aquest curs i poder debatre, cosa que vaig poder continuar fent amb els altres tres sindicats que no van marxar.
Sí, com sigui, consellera, em deia, jo el que volia era posar dades sobre la taula, parlar de dades. Doncs bé, aquest curs hi haurà més de 81.000 docents en plantilla, 1.190 més que a l'inici del curs passat. Consideren per tant injust des del departament que els sindicats segueixin dient que no s'han revertit o no s'estan revertint les retallades?
Jo, això no va de percepcions de justícia o d'injustícia, vull dir, cadascú opina el que cregui convenient. Jo el que he d'informar, sense cofoismes, però tampoc sense negar la realitat, que és el segon curs amb uns increments de magnituds pel que fa als docents importants, al mateix temps que hi ha una davallada d'alumnat. L'únic alumnat que creix, i jo n'estic molt satisfeta, és l'alumnat de formació professional. Però la resta d'alumnat, especialment infantil i primària, per raons demogràfiques, va baixant, i malgrat això, el que estem fent és incrementant docents i, a més, reduint les ràtios a les aules, que és l'objectiu 2030, diguem.
Ens deia també la senyora Segura, preguntada per això, per la reducció de ràtios, també, que aquestes ràtios només s'han reduït a P3 i P4 i no a tots els centres. Això és així?
Clar, és a dir, la reducció sistemàtica de ràtios va començar el curs passat a I3, aquest curs s'ha incorporat I4, anem creixent, i hi ha un 80, una mica més del 80% d'aules d'I3 amb 20 alumnes o menys, i un 72-73% d'aules d'I4 amb 20 alumnes o menys, sí.
Senyora Simó, entre altres qüestions, hem d'estar preocupats pel català a l'escola catalana?
Un problema, a veure, hola, em sent bé?
Sí.
D'acord. Digui'm.
Deia, entre altres qüestions, s'ha plantejat o s'ha posat molt sobre la taula el tema del català. Hem d'estar preocupats pel català a l'escola catalana?
Mentre aquest govern estigui regint la política educativa d'aquest país, la qüestió del català a l'escola és prioritària i de reversió de la situació en què ens trobem. I ho dic amb tota la seguretat i amb tota la confiança que vull transmetre.
Malgrat hi hagi vies judicials, diguem-ne?
Sí.
El curs passat també va estar marcat, malauradament, pels casos, com sap, de bullying i el suïcidi d'una menor a Sallent que patia assetjament a l'institut. Un dels canvis anunciats és la creació, ho va anunciar vostè mateixa, la figura del referent de coeducació, convivència i benestar emocional. Qui haurà d'assumir aquest paper als centres educatius? Serà una càrrega de feina extra per al professorat o com anirà?
Forma part de les hores de coordinació que té cada centre. Ja estan tots triats, els 3.000, més de 3.400 referents, n'hi haurà un per cada centre. D'ara a l'octubre es formaran i això ha de significar, juntament amb una unificació de tots els protocols de violències als centres en un de sol i fer-lo més simple per l'aplicació, millorar la prevenció, que és el que representen aquests COCOVE, que en diem, i juntament amb la creació d'un registre específic per ajudar els centres a poder, i el departament, a poder anar seguint cada cas que es pugui donar, confiem que aquesta xacra brutal que està sent les violències als centres també, puguem prevenir-los, perquè és la sensació de fracàs del sistema cada vegada que hi ha un cas que no, com el que has esmentat, és molt alt. No pot ser de cap de les maneres. Per tant, juntament amb famílies que s'han mobilitzat per millorar això als centres, estem treballant per... I aquestes tres noves mesures d'aquest curs van en aquesta línia.
Consellera Simó, hi ha una entrevista també a Ràdio Estel, a l'Estel Migdia, de fet, Càritas Barcelona va xifrar en 5.500 infants que els seus pares no poden pagar les despeses escolars dels seus fills. Primera, com valora aquesta dada? I segona, no sé si des del departament tenen constància del nombre de famílies vulnerables amb dificultats per pagar l'escolarització i què s'hi fa al respecte.
Sí, sí. El nombre de famílies vulnerables, és a dir, el primer pas per reconèixer això és posar-s'hi i reconèixer-ho. I aquesta legislatura, el que s'ha començat a fer, i d'acord amb el síndic, amb la sindicatura de greuges, és fer un sistema adequat de fer aflorar l'alumnat amb vulnerabilitat, de manera que el diagnòstic ha crescut exponencialment del curs passat en aquest d'aquestes famílies. Un cop diagnosticat el nombre de famílies que hi ha, el que es fa és, amb el decret d'admissió, fer-ne una bona distribució entre centres per tal d'evitar guetos. I la tercera qüestió, i que es fa de manera progressiva, és la motxilla econòmica. És a dir, des de I3, I4... primer i segon d'ESO, aquest curs, cada alumne amb aquesta situació porta una motxilla econòmica perquè no hagi de pagar cap despesa que hi hagi al centre. Cap. Material, excursions, sortides... I l'objectiu és anar incrementant això curs a curs fins al 2030, en què ja hi haurà tota l'educació, totes les escoles amb tots els infants vulnerables, amb aquestes motxilles econòmiques. Aquest és el gran avenç del pacte contra la segregació educativa, però és evident que això no pot recaure només en l'escola. Sí. És a dir, ha d'haver-hi millores de tot tipus, millores laborals, millores de tot, perquè l'escola sola no pot resoldre el problema de la vulnerabilitat de les famílies.
Consellera del Departament d'Educació, Anna Simó, moltíssimes gràcies per entendre'ns avui a la caravana. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Ràdio Estel.
Et notes cansada? Prova Ferrovine Max. Per mi és el millor suplement de ferro. A casa en prenem tots i es tolera molt bé. Són vials per beure i amb gust a cirera. Recorda, Ferrovine Max de Laboratorios Marnis. Demana-la a arbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Aquest dissabte 9 de setembre, a partir de les 11 del matí, des de la catedral de Tortosa, Ràdio Estel transmetrà en directe la missa en què Sergi Gordo es convertirà en el nou bisbe titular d'aquesta diòcesi. Viu amb nosaltres aquesta celebració de comunió i de proximitat al bisbat de Tortosa. Aquest dissabte, a les 11 del matí, des de la catedral de Tortosa, inici del Ministeri Episcopal de Sergi Gordo, en directe a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trills.
Vinc. 24 minuts que passen de les 9 del matí, segueixes escoltant la caravana Ràdio Estel, un dia en el que parlarem amb l'Agència Catalana del Consum, sabrem com reclamar incidències relacionades amb viatges, a més farem tertúlia esportiva amb l'entrenador i exfutbolista Quico Parcerises, la periodista esportiva Gemma Mallorca, el també periodista esportiu David Balaguer i la cap d'esport d'aquesta casa, Anna Closa. David Balaguer, per cert, que es quedarà amb nosaltres una estona més per plantejar-nos les seves coses quotidianes. A dos quarts d'una del migdia parlarem... de 12, perdoneu, a dos quarts de 12 del migdia parlarem d'un musical de petit format al Teatre Maldà de Barcelona, una mirada crítica i irònica de l'amor amb The Feliuets, que ens presenten el seu espectacle Amor a Mort. I a les 12 ens tornarem a fixar en l'actualitat per desgranar les condicions que hi explicava Carles Puigdemont per un pacte d'investidura. Ho farem amb el professor de Dret Constitucional a la Universitat de Barcelona, Xavier Arbós. A dos quarts d'una, ara sí, Rafa Sanahuja ens obrirà l'espai Viure en Salut amb el doctor Jacinto Valverde. I a la darrera hora de programa descobrirem festes curioses com la de la filoxera de Sant Sadurní d'Anoia de la mà de l'historiador i guia oficial de turisme de Catalunya, Diego Gómez.
Les cosetes de l'Andreu.
Ara sí, Andreu González, bon dia.
Bon dia, Joan.
Núria Ros, bon dia.
Bon dia.
Rafa Sanahuja, bon dia.
Torna el Quico, eh?
Torna el Quico. Quico és el titular del dia, eh?
Quico...
Mirada oceànica.
Quico, sí, goloso, eh? És goloso, eh?
Val, val.
De camí, de camí que està ja.
Està de camí, eh?
Està de camí.
Val, val, val. Olma Giró, bon dia.
Molt bon dia, què tal?
Què, Andreu, com ho comencem, això?
Doncs, a veure, primer de tot, amb l'estalqueig. Avui us he de dir que he decidit estalquejar la companyia de Feliuets, perquè venen dues actrius, diguéssim, i així matem dos, en aquest cas tres, ocells d'un tret. Ja us podria dir...
Que som animalistes, aquí, eh?
Sí, sí, sí.
Val, val.
Però és que era per fer servir una frase feta, així quedava bé una mica més vestidet.
Quina riquesa, aquí.
Jo només vull recordar una dada que ens donava abans d'ahir, crec que abans d'ahir, Rafa Sanahuja.
A veure,
és que
dic moltes coses.
No, no, hi ha més federats en casa
que en bàsquet.
Que en bàsquet. Compte, eh?
Baloncesto o bàsquet.
Sí, sí, una cosa així.
No sé.
Això és preocupant a la vegada que sorprenent. Bé,
veus?
Era de noche, sin embargo, llovia.
Podem comptar-ho ja?
No.
Primer jardí
no,
a la temporada.
Encara no, perquè ho he parat a temps.
Primer jardí, dia 3.
Sí, sí, sí. Que de Feliuets, va.
Sí, jo us podria dir apagueu i anem-nos-en, perquè està clar que les aprovaré i amb nota, simplement perquè amb una ullada ràpida al seu Instagram ja veus que són una companyia, però en el fons són molt amigues, i ja fa uns quants anys, eh? Des del 2017 mínim, perquè és la primera fotografia que tenen publicada les tres juntes. Mm-hmm. Tampoc els ser un linx de l'Instagram per veure-ho, ja que només tenen 96 publicacions al seu perfil d'Instagram, són poquetes, però si anem pam per pam, us dic que hi ha una fotografia de l'últim espectacle que em treu una mica el son. I és la fotografia de promoció on se les veu a les tres, la Laura, la Maria i la Laia, totalment pintades de blanc.
Sí.
Llavors espero que es posessin molta crema i que la pintura fos bona, la pintura corporal fos
bona.
És bona. Perquè si no, ja me les imagino anant pel carrer de color blanc i gaire gràcia a algú segurament no li faria.
Dic que és bona perquè ahir amb Olma Giró vam tenir l'oportunitat d'anar a veure aquesta
obra. Ai, també van de blanc.
Ens van asseure a la primera fila.
Ostres. Carai, que privilegiat.
Sí, sí.
A mi
molt bé,
em
molt
van
molt
dir ogro la cara.
Ogro?
Encara, sí, gir dramàtic.
Escolta, doncs...
No, perquè, home, interactuen amb el públic i, clar, estava a primera fila, hi havia molts números de que em toqués, que em diguessin alguna cosa, que et miren els ulls.
Com diu Andreu González, estic tan impressionat com sorprès.
Exacte.
I la segona, la fotografia del 14 de gener del 2018, on en un seient dels trens de Rodalies, perquè indiscutiblement són els de Rodalies, perquè tothom ho sap, ja sabem quins són, es veu un ninot que al principi m'ha sortit la paraula furbi, no sé si us en recordeu.
Sí,
el furbi. Sí, el furbi.
Clàssic.
Sí, aquells que tenien tant pèl.
Sí.
I eren una mica lletjos, perquè tothom doncs, en tenia un, no? Però sincerament crec que no ho era, perquè aquest sembla més extraterrestre que el Furby, que costa, t'he de dir. Sembla tret una mica de pel·lícula de Star Wars. I dic sembla perquè no n'he vist ni una de pel·lícula d'aquesta saga.
Veus?
Sí, tinc un problema, ho hauré de
fer. Totalment.
Sí. Sí, sí, sí. En fi, acabat aquest estalqueig, només em fa falta dir que el veredicte final per les Feliuets és que estan més que aprovades.
És que a mi em fa molta gràcia, perquè jo tinc dues amigues de la infància, que són bessones, i es diu les Feliu.
No!
I dic, ostres, quan vaig escoltar per primera vegada el nom de l'obra de teatre, dic, mira-les, que han anat cap al teatre.
Boníssima. Explica'ns el teu toc, Andreu.
Doncs avui us vinc a parlar del seient calent del metro. Ja tardà ben sortir en aquesta secció... Espera't un moment. Ja tardà ben sortir la meva segona residència en aquesta secció, que és el metro de Barcelona.
Sí.
I us vinc a parlar d'aquell moment de calor intensa dins del metro o dins de l'andana, que necessites seure per no desmaiar-te, i aleshores veus que algú s'aixeca i tens la necessitat que supere, en aquest cas, el toc, i decideixes seure-hi, en aquell seient. No us exagero si estic 20 segons pensant, no pot ser, que calent que està aquest seient. I quan he acabat de dir això, i d'autoconvèncer, és el moment de recolzar l'esquena, i bé, allà és una barreja de calent que ho ha deixat el meu antecessor,
sí,
i la suor que regalime per la meva esquena.
Ai, m'encanta, de bon matí, m'encanta.
Sí que és veritat que hi ha gent que no sé per què seu a un lloc i és un radiador, que hi ha calor... Sí. Queda allà.
Bé, jo sóc una d'aquestes persones, Núria Ros ho sabrà.
I en Rafa també.
Sí, en Rafa
també. Estic rodejada.
No, però
en Rafa molt.
Per què em queixo?
Com ho saps, de mi?
Home, només cal veure'm. Sí, sí.
La ràdio no es veu, però...
No t'has assegut a la meva cadira.
En Rafa sua litres.
No, però una cosa, sabeu que és encara pitjor, o sigui, que una persona ja sigui calorosa, vagi amb un seient ja calorós...
Deu ser horrible, això.
Deu ser horrible.
No sé per què m'estic encarant dels callos d'air. No sé,
m'estic
mirant al cap.
Estaven tan bons, de veritat,
suor, calor, callos.
Sí, ja està.
Red flag.
A veure, doncs avui us vinc a parlar d'aquells comentaris que jo en dic sandwich. Com un entrepà, com un biquini.
Què et passa amb l'anglès últimament?
Sí, sí.
Què et passa?
Sóc així.
Noves generacions.
Sí. És a dir...
practicant anglès, jo.
Molt bé, Joan. És a dir, que et maquillen els comentaris negatius de manera positiva perquè la teva ment es pensi que no t'està dient res dolent. Mm. I com que pot ser que no us quedi clar aquest concepte, diguéssim, us vinc a portar un exemple.
Exemple, sí.
Algú et diu, que bé que et quede aquest vestit o tratge tan lleig. M'enteneu el que us estic dient?
Sí.
Que bé que et quede aquest vestit o tratge tan lleig.
Però t'ho diuen, tan lleig?
Sí, efectivament. Clar, en un primer moment tu diràs, ai, gràcies, quina floreta m'estàs tirant, no?
Clar, igual és lleig, però tu el saps portar.
Clar, com t'ho prens, això?
Compte.
És un gran mèrit, clar, perquè estàs portant una cosa que és lleig o que aquesta persona considera lleig, però tu et fa justícia, per tant...
Clar.
És un mèrit.
Sí, però a mi ja no m'agrada, això.
Això és un tema per Inés Ferrés, eh?
Que només, et digui, mira, et queda molt bé el vestit.
Punt.
Ja està,
sí, no,
es quedi aquí. Saps? No vull que em donguis detalls del meu vestit o del meu tratge, si és lleig o és maco, perquè aquí entra doncs, l'opinió de cadascú.
Això com es diu, Andreu?
La teoria del sàndwich.
Sàndwich.
Però i teoria del sàndwich, eh?
O sigui, perquè en català, sàndwich...
Home, jo ara m'imaginava sàndwich i jo. Sí. Calor a la platja. Això que portava un rato dient, no entenc.
Per això he dit biquini, després.
Molt bé, Andreu. Ai, Andreu.
Què, l'última, som-hi.
A veure, l'unpopular opinion d'avui. Avui al matí m'he trobat amb aquest comentari a Twitter.
Ai.
28 anys i continuo confonent cogombra i carbassó.
Like.
És que ens ha passat a tots.
En sèrio?
Sí, sí.
O sigui, a veure, que els confonguis quan vas...
L'he arribat a comprar,
Jo també.
T'ho juro, he arribat a comprar pepinos?
Sí.
Com popularment en diem, pepinos?
Sí. Que els confonguis quan vas al supermercat per la forma, el color, mira...
Sí.
Encara ho podria arribar a entendre, tot i que tens uns cartellets molt bonics que t'ho indiquen.
No, si vas a la fruiteria, no.
Per què et poses nerviós?
Una mica de vista. Però que ho confonguis pel nom, això és greu, eh?
Ah, no, pel nom no.
Però segur que hi ha gent que ho confon pel nom.
No.
Això és que no has anat gaire a comprar al supermercat.
Això també és veritat.
Sí, o que no vas estar atent a primària.
També.
Per tant,
coses que passen.
Consell d'amic, feu cas als cartellets del supermercat i no us passarà.
Perquè... No, mira, jo tinc un truc.
I si no, pregunteu, que per algú tenim...
Ah, el pepino té granets, el cogombra no, és llis.
Exacte.
Ja està.
Aquesta és la diferència. Una pregunta, amanida amb cogombra o sense cogombra?
Sempre amb cogombra, està boníssim.
Sense.
Amb cogombra.
És refrescant,
Clar, perquè no ho feu bé. I us dic una cosa, baixa la taxa d'alcohol. A Turquia, quan vas a una discoteca, et serveixen...
Això l'equip interessa molt.
Veus?
Jo vaig flipar.
Ostres.
No te'n van servir, no?
T'interessa, Andreu?
No, ara ho entenc. És que jo el treia. És a dir, jo vaig anar a Turquia aquest estiu i em posaven el cogombra. Hombre, diguéssim, dins de la beguda, jo pensava...
Què fan?
Però què fan, això?
Pels ulls, no?
Sí.
Perdona, però ara has donat una dada en la que ens hem de recrear. Has anat a Turquia.
Sí, però no em vaig anar... va sí, posar sí, sí. cabell.
No et cal.
Sembla una mica, eh?
No et cal.
Sí.
Bé, amb aquestes entrades...
Escolta, t'hagués fet jo una comanda, un Ter Stegen.
Ah, vaja.
Bona aquesta, també. Ja...
Si tornes,
no vull entrar al jardí.
D'acord.
Portes alguna cosa. Com si vas a Andorra, em portes tabac, també.
Apa, aquí.
Vinga.
Apa, aquí.
Ja està. Ja... Sí, ja no, està, em diguis, eh? No em diguis adéu, Andreu, perquè sempre em deixes amb la paraula a la boca.
Alguna cosa més?
No, res
adéu, Andreu.
Més.
Consells de Lifestyle amb Núria Ros.
Lifestyle, què?
Lifestyle.
Com ho comencem, això?
Jo dic lifestyle. Bueno, això m'ho faig més senzill. Sí. Sam Beach.
No, però la veu de Ray Estel diu... Situo...
Ai. Ai.
Tot bé, Rafa?
Mira, ja se't portessin un regal d'Andorra,
eh? Fes-ho més al micròfon, que la gent
ai, s'ha adonat.
Donem consells. Necessito...
Ah, mira.
Ah, hi ha uns esmins aquí, però escolta... Aquí,
però aquests esmins estan de la prehistòria, no?
Fa uns quants dies que estan aquí.
Ens diu Marta Harke que són molt bons.
En fi, jo si
per tot
cas no els provaré.
De la fila.
Són de Fabrics Dubrovia.
Ah,
de Cugombra. De Cugombra.
Ara.
Començo.
Sisplau.
No? Sí, sí. Dic que això t'anirà bé perquè, com que estaves estossegant, avui porto consells per mantenir una bona veu.
Compte.
Ho heu fet express, això?
No.
No, estava pactat.
Tenim connexions, veig, amb Rafa Sanahuja, eh?
I desconnexions.
Sí, també. Escolteu, uns consells he de dir de i per a tothom, perquè la veu és el nostre millor instrument.
Sí, home, i tant.
En especial per aquells que, per exemple, treballem a la ràdio.
Efectivament.
Però, clar, tot i que tots i totes tenim molt clar que la veu és la nostra gran aliada per comunicar-nos, per exemple, sovint ens passa que no la cuidem com cal.
Això
és a dir,
veritat?
A mi em fa molta gràcia, perquè ens dutxem per estar nets. Ens rentem les dents pel mal alè.
Sí.
I no cuidem la nostra veu, que la utilitzem cada dia. Ah, penseu-hi.
Cuideu la vostra veu.
Cuidem, perquè que tu, Joan Trias, ets fumador...
Sí.
Ja no cuides
però, la teva. No, però m'agrada cuidar-la.
A mi em va donar un gran consell Santi Jiménez.
Santi Jiménez.
Animal de ràdio, soc director del diari AS. Vaig quedar amb ella temporada passada un dia i jo anava sense veu. Va ser aquella època que no tenia veu, val? I em va dir, no, allò, lo millor de tot, per quan estàs així, és fumar més.
Sí, home.
Això és mentida.
Ai, per favor. Escolteu-me.
Anem als consells de veritat.
Exacte. Avui, en aquesta tercera edició de Consejos Vendo y para mí no tengo, consells per la veu.
Cantar es nuestra vida.
Home.
Espera't, ara.
Ara.
Ningú sap aquesta cançó?
Tots? A tu lado no duro.
A tu lado me siento seguro. Però això és d'un anunci,
per
no?
No, perdona, és la primera cançó...
D'Operación Triunfo.
D'Operación Triunfo.
És la primera edició.
Sí. Queda lluny. Músiques ben trobades, eh?
Home.
Si no m'ho digueu vosaltres, m'ho diré jo cada dia. Vull dir, no tinc cap mena de problema. Consell número 1. Res d'alcohol ni cafeïna.
Vaja.
Suspesos tots.
Vamos,
home, que saps? Perquè en aquest cas els experts són molt contundents, eh? Amb això, ja que està demostrat científicament que les begudes que contenen alcohol, però també cafeïna, actuen com a diurètics. I què significa això? Doncs que fan augmentar la nostra quantitat d'orina i, per tant, fan que perdem líquid al cos.
Fixa't.
I què passa si perdem líquid? Doncs que se'n resseca la veu. Ho sabíeu, això?
No.
Ah, clar. Té lògica.
Sí.
Bueno, però si després... les coses diurètiques eren bones.
I si després veus més i entres en un bucle infinit?
Res, algun dia arribaràs que no tindràs veu.
Bàsicament.
Sí.
Bàsicament.
A més, en el cas de l'alcohol, ens irrita la mucosa de la membrana que cobreix. Per tant, res de cafeïna, res d'alcohol. L'alcohol, encara. Però la cafeïna, com ens ho fem, això? Perquè, clar, nosaltres matinem molt. Necessitem una mica de cafeïna per arrencar.
Descafeïnat.
Haurem de provar el té matcha, que ara està de moda i diuen que també desperta molt.
Boníssim.
A mi no m'agrada gaire.
A mi no m'agrada.
Matcha latte.
Sóc de xai.
Matcha latte.
Sóc de xai. El xai no val? El xai no...
Sí, bé, no ho sé. Consell número 2. Beveu moltíssima aigua.
Ara.
Aparegut.
Andreu. Això sí.
I menja llegums.
Ai, pobre, quina imatge, aplaudint sense un braç. Escolteu-me, aquest consell va aparèixer molt...
Per la gent que es pensi que Andreu s'ha quedat sense braç, no, vam quedar estrell.
Ho han anat explicant, el té immobilitzat en aquests moments. Llavors, aquest consell, pels oients que ja ens escoltaven l'any passat, és molt habitual. Sortirà sempre aquest i el de l'alimentació. I quan dic moltíssima aigua, em refereixo a 8-10 gots diaris. Per tant, us vull veure tots fent un glob. Mira, que poc professionals, ningú d'aquí té una aigua al davant.
La Núria Rossi, digue-ho. Sí.
La tinc a dalt, a la redacció.
Doncs quan pugeu cap a dalt...
Glopet.
No, em faria 3 o 4 ja per compensar.
Quants gots?
Entre 8 i 10, però gots generosos, eh? No d'aquests que ens trobem per aquí a ràdio.
No un xupito.
Ah, exacte. Seguim, eh? Consell número 3. Res de fumar ni ser fumador passiu.
Res.
Doncs així què fem? No vivim, perquè...
Sí. Mira, tenim la sort de que en aquest equip no fuma ningú.
Exacte, tenim molta sort.
A l'estudi, vols dir?
A l'estudi.
Pels que fumeu.
Oh.
És a dir, per vosaltres. Oh. Està clar.
Per vosaltres.
Quina és la solució? Deixar-ho.
Quina poca vergonya.
Sí, eh?
Deixar-ho.
Per vosaltres, diu.
Sí, no s'inclou, eh?
Què us volia dir? Un dia us portaré consells per deixar de fumar.
Si us plau.
Sí, però clar. Ja us aviso de bones a primeres que no és senzill.
Necessari.
Eh?
No, clar.
No és senzill. És que crec que... Bé, és igual, no em posaré en aquest jardí. I els que no fumeu i esteu rodejats d'insuportables que sí que ho fan, perquè de veritat que es pateix molt, heu d'evitar respirar el fum dels seus cigarros per poc que pugueu.
Mm. Saps que he deixat de fumar com una valinta, com una campiona?
Ho sé.
Sí.
I
així, pam, de cop. Va dir, no fumo més. Mercè Raga, tu.
És veritat.
Escolta'm.
I ho està seguint, eh?
I ho està seguint.
Sí.
No, ho està seguint.
Mercè Raga...
L'altre dia li vaig oferir i em va dir, no, ja no fumo més.
Molt bé, Raga.
Mercè Raga...
Bravo per la Raga.
Tot i que, a veure una cosa, jo ara seré aquí la xafa guitarres.
La xafa guitarres?
Jo algun dia l'he vist...
Ui, no,
de veritat, seria mentida
Mercè Raga, respecte al tabac, utilitza el mètode Woody Allen, que deia que deixar de fumar és molt fàcil, que ell ja ho havia deixat com 1000 vegades.
Exacte. Però no sabe d'on.
Ho pots deixar un dimarts i tornar-hi dimecres, pots dir que ho has deixat, no?
Sí, exacte.
En fi, consell número 4.
Va, som-hi.
Evitar àpats picants o molt condimentats.
Ah, bona.
Escallos.
Sé que, sisplau, us faria un favor a tots, perquè no vegis ahir quan els vau provar la oloreta que us sortia de la boca.
Sí, deurien començar a fer-ho pròpia amb
olor
de
callo.
Amb olor de callo.
Contents,
aquí ens marxen els esmins.
Ah, exacte. Llavors, sé que us estic prohibint moltes coses, però en aquest cas...
Déu-n'hi-do, eh?
Sí, exacte.
No, però no et farem cas de res.
No, en aquest cas els experts asseguren que els menjars molt picants provoquen més producció d'àcid i aquest va directament a la gola o a l'esòfag i, per tant, es converteix en un enemic directe per la veu. Fixa't. Per tant, Olma Giró, no em miris així. A menjar amanida amb cogombra.
No podem fer res, Núria.
Ja ho sé, però si voleu tenir una bona veu, heu de seguir aquests consells.
Podeu menjar sense picant.
I tu tingueu mala veu, a mi que m'expliqueu. Ja per anar acabant, ara sí.
Ha faltat dir això, ja ho complemento jo.
Noies, consell número 5.
Sí?
Difícil per vosaltres.
Encara hi ha més consells.
Descansar.
Ui,
això sí que és impossible.
Ja portarem malament.
Sí, però aquí realment no hi ha misteri. Hem de descansar i intentar dormir almenys 7 hores.
7, eh?
7. Sí. No hi arribem cap d'aquí. Per estar bé i de retruc hem de cuidar la nostra veu. Val? Mm-hmm. En aquest cas, els experts diuen que la fatiga, és a dir, l'estar cansat, té un efecte molt nociu sobre la veu. Per tant, no us alarmeu si un dia veniu aquí a l'estudi i dieu, què et passa a la veu? Quantes hores has dormit, Joan Trias?
Avui?
Sí.
No li preguntis.
No m'ho preguntis.
És que aquesta pregunta no s'ha de fer perquè sempre és terrible.
Fa patir.
No, jo vull dir...
Per tant, ja ho sabeu, descansar.
Gràcies, Núria Ros.
Jo ja fa temps que vinc reivindicant...
Encara me'n queda un, eh?
Sí.
Encara te'n queda un?
Sí.
Digues.
Acabo?
Va, rapidito que de consum, eh?
Sí, per això. Últim consell, però mai és el menys important, l'últim consell, val? El que sempre apareix, una bona alimentació. En aquest cas... Molta fruita, fibra i vegetal a la nostra dieta. Mm-hmm. Per què? Doncs perquè són aliments que contenen vitamines A, E i C. I aquestes vitamines ens ajuden a mantenir la gola saludable.
Per tant, sabem que cada dia ens portaràs aquella fórmula, no?
Correcte.
Màgica, que ens ajudarà. Quina és la fórmula d'avui?
Val, apunteu, sisplau.
Andreu, agafa llibreta i bolígraf.
Una cosa, que...
Els oients també.
Que no puc, jo.
Bé, després te la passo, és veritat. La fórmula seria aigua, més descans, més bona alimentació... Menys alcohol, menys tabac, menys menjar picant, menys cafeïna, igual una veu com la de Joan Trias.
Fixa't
tu. No sé com t'ho fas.
Anava a dir una altra persona, però m'he quedat amb tu.
Ara m'he quedat amb tu.
Sí.
M'agrada molt aquesta frase. Núria Ros, gràcies.
A tu, Joan.
Escolta'm, la girocleta ja vindrà.
Ja vindrà. Marxo de la redacció.
Marxes de la redacció i ja vindrà. Rafa, és l'hora de dir als oients que tenim aquella magnífica cistella
amb
productes de Capravo d'aquest setembre, que a més són productes de més proximitat, de més qualitat que mai.
I tant.
Productes amb denominació d'origen protegida, amb indicació geogràfica protegida.
Per una bona alimentació.
Exacte. Exacte. Escolta, proximitat de comarca, quilòmetre zero. Qui no voldria així una cistella? Què heu de fer per aconseguir aquesta cistella? Molt fàcil, que ens envieu una nota de veu o un escrit al WhatsApp d'aquest programa, que és el 663-9930-62, 663-9930-62. Rafa, què és el que preguntem avui?
Vinga, doncs en un dia com avui de tornada a l'escola de tants i tants nens, crec que la pregunta ha d'anar per aquí. Per això us preguntem, pregunta oberta. Què era el millor de tornar a l'escola? Que
era
el
molt.
Millor de tornar a l'escola. Perquè hi ha coses,
molt.
El retrobament amb els amics o amigues, tornar a jugar al pati, estrenar roba,
també,
o sabates.
I mochila, i
moltes
també.
Famílies aprofiten allò per renovar una mica l'armari, saps? O perdre de vista els pares, que això també fa il·lusió als nens. No sé. Pregunta oberta. Què era el millor de tornar a l'escola?
Si voleu aquesta cistella de Capravo que sortejarem el proper divendres, nota de veu al 663-99-30-62, què era el millor o què és el millor de tornar a l'escola. Nosaltres que anem a publicitat i de seguida saludem l'Agència Catalana del Consum.
Radio Estel. Las parejas estables tienen los mismos derechos hereditarios que los casados.
¿Quieres saber qué derechos tienes? ¿A quién tienes que reclamar? ¿Qué plazo te da la ley?
Si no conoces tus derechos, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-60-96.
Bufeterojas.es. 93-246-60-96.
De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0.
De què se'n parla?
...47 minuts que passen de les 9 del matí. Mira, mica en mica tothom va tornant a la rutina. Ara en parlàvem una mica. Deixem enrere les vacances, però de ben segur que moltes persones han fet algun viatge o una escapada durant aquest estiu. Doncs bé, si durant aquests viatges heu patit qualsevol incidència, us recordem que l'Agència Catalana del Consum us facilita assessorament i davant de qualsevol controvèrsia també ofereix mecanismes per ajudar a resoldre'ls. Doncs bé, en els propers minuts en parlarem amb el seu sotsdirector, l'Albert Ors, a qui saludem ja. Senyor Ors, què tal? Molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, molt bon dia.
Deien que parlarem precisament d'això, de la gent que ha tingut algun problema, si ha fet algun viatge, alguna escapada aquest estiu. Deixem preguntar-li primer de tot quines són les reclamacions més habituals dels consumidors catalans després de les vacances.
Les reclamacions relacionades amb el transport, i molt especialment amb el transport aeri, són força habituals després de les vacances d'estiu. Principalment per la cancel·lació de vols, retards, i, en menor mesura, casos de denegació d'embarcament o per sobrecota de reserva, és a dir, allò que tots coneixem com overbooking, o també per problemes relacionats amb l'equipatge. Dins de les reclamacions de transport, en també n'hi ha que fan referència als vehicles de lloguer. Els motius principals per a reclamar, en aquests casos, tenen a veure amb el cobrament de penalitzacions per danys en el vehicle o d'assegurances vinculades al contracte de lloguer que no estaven prou informades prèviament a la reserva. També rebem reclamacions relacionades amb allotjaments turístics que potser no han complert les expectatives o, directament, no s'adequaven al que s'anunciaven al moment de fer la reserva. I, evidentment, també hi ha incidències en viatges combinats, és a dir, els típics paquets turístics que inclouen diversos serveis, com poden ser transport més allotjament, etc.
Senyors, si ens trobem o ens hem trobat, vaja, en alguna d'aquestes situacions, per on hem de començar, si volem reclamar? Perquè a vegades anem una mica perduts i no acabem de saber-ho.
Aviam, en primer lloc, és important que recopilem tota la documentació i les proves de què disposem. Per exemple, els contractes. És important que els conservem perquè hem de detallar les condicions del servei que hem contractat, és a dir, les característiques de tot el que hem contractat, tot el que quedava inclòs en el preu, les condicions aplicables en cas de cancel·lació, etc. També és important les publicitats. Recordem que la publicitat és vinculant. És a dir, que les empreses estan obligades a complir allò que anuncien. I, evidentment, els justificants de pagament o rebuts de tot allò que va vinculat amb aquest servei. Amb tot això, caldrà que primer fem una reclamació a l'empresa amb la qual s'ha tingut el problema o incidència. Uh-huh. És important que sempre ho fem per algun mitjà que ens permeti conservar una prova, ja sigui un full de reclamació, un correu electrònic, etc. A partir d'aquí, les empreses tenen fins un mes per donar resposta i solucionar aquestes reclamacions. Quan no ho fan, o bé el consumidor rep una resposta que no el satisfà, aleshores pot presentar la reclamació a l'Agència Catalana del Consum o bé a l'Oficina de Consum del seu municipi o comarca de residència.
És cert també que en programes anteriors, la temporada passada, senyors, havien parlat de la possibilitat de contractar assegurances que ens cobreixin en aquests casos. Si tenim una assegurança de viatge, com hauríem de procedir? Què és el que hem de fer?
Si hem optat per contractar una assegurança en el moment de contractar el viatge, o potser ja en teníem una d'anterior contractada, el primer que hauríem de fer és revisar les condicions de la pòlissa per comprovar i assegurar-nos de quins supòsits cobreix exactament i quins queden expressament exclosos. Si quedem coberts per l'assegurança, el primer pas serà contactar amb el servei d'atenció del client de l'asseguradora per comunicar-li les incidències que hem patit. I com ja he dit anteriorment, és important conservar tota aquella documentació o proves que reforcin la nostra reclamació. Si la resposta de l'asseguradora no és satisfactòria, com també he dit abans, ens podem adreçar a la nostra oficina de consum o a l'Agència Catalana de Consum.
Malauradament, els darrers dies d'agost, com bé sap, senyors, hem vist que hi ha hagut incidències en diversos aeroports, tant nacionals com internacionals, que han provocat cancel·lacions, que han provocat retards també en alguns vols. No sé si ens pot recordar quina protecció tenim com a consumidors en aquests casos, perquè a vegades també se'ns fa complicat, no?, saber-ho com a consumidors.
En aquest cas és important que recordem que en el marc de la Unió Europea hi ha normativa que ens reconeix un seguit de drets si patim un retard, una cancel·lació o un cas de renovació d'embarcament, l'overbooking famós. Si, per desgràcia, durant les vacances hem patit alguna d'aquestes situacions que he esmentat, és important que ens informem molt bé dels nostres drets en cada cas i actuem, en conseqüència, presentant la reclamació corresponent. Les reclamacions, com sempre, s'han de fer primer a la companyia aèria, sempre que els canals que ens permetin conservar una prova, i si la resposta no és satisfactòria o bé no ens responen abans d'un mes, aleshores tenim a la nostra disposició els organismes públics de consum als quals ens hi podem adreçar per mirar de resoldre el cas, o en aquest cas també podríem gestionar la reclamació per mitjà de l'Agència Estatal de Seguretat Aèria.
Anem al cas, si m'ho permet, senyors, anem al cas en concret. Què podem reclamar, per exemple, en un cas de cancel·lació de vol?
Si ens han cancel·lat un vol, primer hem de poder triar entre dues opcions. És entre la devolució de l'import del bitllet o un transport alternatiu fins a la destinació on teníem previst anar. Si s'accepta la segona opció, és a dir, aquest transport alternatiu, i cal esperar a l'aeroport fins a la nova sortida, la companyia aèria ha de proporcionar assistència gratuïta, és a dir, menjar, begudes i, si calgués, allotjament. Uh-huh. Així com els trasllats, allotjament aeroport, aeroport allotjament. Aquest dret d'assistència també el tenim si el nostre vol es retarda més de 2 hores. Pel que fa a l'altra opció, a les possibles compensacions econòmiques, la normativa preveu aquest dret tant en cas de cancel·lació com en retards superiors a 3 hores. Uh-huh. Els imports van de 250 als 600 euros en funció de la distància del vol. Tret, és a dir, excepte que la cancel·lació s'hagi comunicat amb una antelació mínima de 14 dies, la línia aèria ofereix un vol alternatiu que permeti arribar al destí en un horari similar, o el transportista pugui demostrar que la cancel·lació o el retard s'han produït per circumstàncies extraordinàries i, per tant, imprevisibles, inevitables i totalment alienes a la responsabilitat de la companyia. Uh-huh. Per exemple, fenòmens naturals, com ara tempestes, ventades, etc. Tots aquests drets que he esmentat s'apliquen també en el cas de l'overbooking.
Un cop aquestes reclamacions, senyors, arriben a les oficines de consum, per saber-ho com a consumidors, quin procediment es segueix per mirar de resoldre-les?
Davant la presentació de qualsevol reclamació per part d'un consumidor o consumidora, els organismes de consum compten amb 2 procediments, que són complementaris per resoldre d'una manera senzilla i àgil les controvèrsies entre consumidors i empreses. Aquests mecanismes alternatius i extrajudicials de resolució de conflictes són la mediació i l'arbitratge de consum. Pensem que si reclamem quantitats petites, la mediació i l'arbitratge són una bona via per resoldre la nostra reclamació, ja que no necessitarem l'advocat i, a més, evitem el risc de ser condemnats a pagar les costes, cosa que ens pot passar si anem per la via judicial i finalment perdem. A més, cal destacar que la mediació i l'arbitratge són gratuïts tant per l'empresa com pel consumidor i voluntaris, per tant, cal l'acceptació prèvia de les 2 parts perquè puguin prosperar.
Mm-hmm. Clar, ara suposem, senyors, que algun d'aquests mecanismes extrajudicials que ara ens comentava, la mediació, l'arbitratge, no han prosperat. Ens queda alguna altra via per continuar reclamant?
Exacte. Com he dit abans, la mediació i l'arbitratge són mecanismes alternatius de resolució de litigis, precisament perquè són alternatius a la via judicial. Mm-hmm. La via judicial a la qual tot ciutadà i té accés, si ho considera oportú. Però, com he comentat, precisament un dels avantatges d'aquests mecanismes alternatius i extrajudicials és que ens permeten resoldre les reclamacions de consum de forma més ràpida i menys feixuga. En tot cas, quan la mediació i l'arbitratge no prosperen, els consumidors sempre tenen dret a accedir a aquesta via judicial. I en aquest punt, convé recordar que si l'import que reclamem és inferior a 2.000 euros, uh-huh, el cas es pot resoldre per mitjà d'un judici verbal, que és un procediment més senzill i que no requereix que comptem amb l'assessorament i la representació d'advocat i procurador. Totes aquelles persones que es vulguin informar amb més detalls sobre la via judicial poden adreçar-se al Servei d'Orientació Jurídica de la Generalitat.
Recordem que totes aquelles informacions que ens està explicant el senyor Ors, el senyor Albert Ors, subdirector de l'Agència Catalana del Consum, les podrem trobar, aquesta informació que dèiem, al web consum.gencat.cat i a les xarxes socials amb aquest @consumcat, i cal agrair també a l'Agència Catalana del Consum que s'hi faci tan present a les xarxes socials, per tal tal de difondre tots aquests missatges que ara ens explicava el senyor Ors. Senyor Albert Ors, subdirector de l'Agència Catalana del Consum, gràcies per explicar-nos-ho tot plegat i fins la propera, que vagi molt bé.
Encantat, i ja em sabeu, sempre que vulgueu.
Minut i mig i arribem a les 10 del matí, i ara quan arribem a les 10 del matí, que comença aquesta temporada i de nou a la caravana, amb ells no els agradarà, però és que a mi m'encanta, els Tribuneros.
Ràdio Estel.
T'has acostumat tant a veure la pobresa que de vegades deixes de fer-ho i els qui la pateixen es tornen invisibles. Per això, a Càritas et demanem que no miris cap a una altra banda, perquè amb tu podem aconseguir que moltes persones tinguin una vida millor. Tu hi tens molt a veure.
Fes un donatiu a caritascatalunya.cat.
Àlex Pérez ens presenta Eterns.
No vull pensar en res, vull gaudir amb la meva gent.
L'Àlex, amb un so actual i amb aquesta cançó vitaminada i alegre, fa que la gent balli, canti i celebri. Una cançó plena de bon rotllo.
I ara que ens hem fet grans i mirem enrere, valorem tot el viscut, les nostres guerres i els primers cops.
Àlex Pérez, Eterns, la banda sonora perfecta per carregar-te d'energia positiva.
Anérem Eterns.
Amb el suport del Departament de...